201-74-74, finestra@catradio.cat, catfinestra, espai, missatge, al 70-33, segueix el club en cuina.
Molt bona nit, Àlex, i bona nit també a tots vosaltres, finestreros. No us negaré que estic força, força contenta que haguem compartit aquesta primera setmana del Club de la Finestra Indiscreta. I tal com us vaig prometre ahir, prepararem unes postres. El que no us vaig dir és de què es tractava. Per donar-vos alguna pista més, us diré que aquest pastís va ser el protagonista d'una de les escenes que s'han fet més populars entre les pel·lícules d'adolescents nord-americanes. American Pie.
Una tarta de manzana caliente.
¿Sí?
Sí.
Tarta de manzana, ¿eh?
Ajá.
I per fer pastís de poma necessitem 300 grams de farina, 250 grams de mantega, sobretot que no sigui freda de la nevera, 4 ous, 150 grams de sucre en pols, 200 grams de poma tallada de uets, 2 pomes per decorar, 10 grams de llevat de sobre, 2 llimones ratllades i canyella en pols. Abans que res, prepararem un motlle i l'untarem amb mantega i farina, i mentrestant escalfarem el forn a uns 200 graus. Agafem un recipient i aboquem la mantega tova i el sucre, i ho anem treballant tot amb les mans fins que ens quedi una massa sense grumolls. I afegim els ous, un per un, sense deixar de treballar aquesta massa. I quan veieu que comença a adquirir una textura uniforme, hi afegim la farina, el llevat, les peles de les dues llimones ratllades i la canyella, i ho barregem tot amb la mà. Sobretot feu-ho amb molt de compte i al final també hi barregeu els trossets de poma tallada d'aus. La massa que hem obtingut l'aboquem en un motlle que hem muntat amb mantega i farina. Sempre hem de mirar de no omplir el motlle fins a dalt de tot perquè no ens vessi a dins el forn. Per acabar, el que farem serà decorar el motlle amb unes làmines de poma que tapin tota la massa i ho posarem al forn aproximadament uns 35 minuts, a uns 200 graus. El secret de tot plegat? Doncs per saber si el pastís està prou cuit, punxeu-lo amb un escuradents. Si l'escuradent surt sec, és que el pastís ja està. I si surt mullat, deixeu-lo una estoneta més al forn, que es vagi coguent del tot.
¿Qué sensación da estar en la tercera base?
Es como una tarta de manzana caliente.
¿Sí?
Sí.
Tarta de manzana, ¿eh?
Ajá.
Mamá, estoy en casa. Jim, tarta de manzana, tu preferida. Llegaré tarde, mamá.
Oh. Oh, sí. Oh. ¡Oh!
En fin, le diremos a tu madre que nos la comimos entre los dos.
I em sembla que després d'això no calen masses més paraules per recordar l'escena de culte del film, la típica escena que ens ve al cap quan ens parlen d'American Pie. Bé, per a tots aquells que no hagueu vist la pel·lícula, no explicarem què li passava a un dels protagonistes experimentant amb el pastís de poma. Us ho deixem a les vostres mans. I us esperem dilluns amb noves receptes, noves pel·lícules i sobretot amb la vostra companyia i els vostres suggeriments. finestra@catradio.cat.
I us juro en nom de Madonna i Vicky Peña que aquest no és un dels pitjors pastissos de Londres.
Vol menjar un pastís de corn rei? Doncs perdoni, si no sé ni on tinc el cap. Què és això? Sembla que estem empestats. Que ni una ànima mai no s'hi atura. Vine aquí. Jo prou que treballo, ex. Però ningú no hi posa els peus ni treu el nas. Prengui una cervesa per acompanyar. I és normal perquè jo cuino el pitjor pastís de corn de tot l'ombra. Per mi mateixa ja és un fàstic cuinar-los. Quin fàstic menjar-los, els més fastigosos. Miri, mai no hauria imaginat que pogués semblar una sort de trobar animals tot morint-se pel carrer. Missis Mumi fa pastissos, té un negoci, però jo trobo molt estrany que fa mesos que el veïnat no es veu ni un gat. Deu quedar-se'ls ella i així va millorant, fent pastissos amb els gats. No ho faria mai jo, de pensar-hi ja podria vomitar. I no es pot imaginar com corre un gat. I és que són uns temps molt bons, més durs que els pitjors pastissos de Londres. Només creix i no res més, són molt fastigosos, llardosos, terrosos. La pasta es fa verda i té un gust de pena, tan sola que estic. No ve mai ningú, faig pastissos horribles. Senyor, són temps durs, són temps durs.
La Vicky, en aquells temps en què es representava Sondheim a Barcelona, swing i tot. Un dels pitjors pastissos de Londres. No, no, el de la recepta que ens han fet avui. En absolut. Bé, a tot això, jo sé que a Barcelona i a Catalunya s'han estrenat pel·lícules aquest cap de setmana. I si algú de vosaltres n'ha vist alguna, doncs la pot comentar. Jo de moment us dic que Patinazo la Glòria zero, perquè parla de patinadors a l'estil Fernando Alonso i Lewis Hamilton que empaten i no es poden suportar. Once in a Lifetime va de futbol. Bé, en Pelé l'any 75, una mica vell tot plegat, li posarem un 4. Next, perquè el Nicolas Cage ja se li ha quedat la cara de Nicolas Cage per sempre més, un 5. Mala noche, recuperar un vell gust avançant, inèdit, sempre bé, bé. I encara més, si encara està en cartell l'última o penúltima, les deix i recuperem la millor pel·lícula en cartell que hi ha a Catalunya en aquests moments. Mala noche, es diu la pel·lícula de Gus Van Sant. La influència, per molt que anés a Canes i que sigui una pel·lícula de creació i tot plegat, l'avorriment absolut, i li posem un 2. El guia del desfiladero, acció pura, entretinguda, amb un catxes total que es diu Carl Urban, no està mal, un 6. A Cocodril, un assassino en sèrie, me la passo per la xella, però ja, o sigui, diguem, un 1 integral, no integral, no, eh? 1 integral. La Càscara, doncs aquesta no l'he vista, o sigui que no la puc comentar. I Atasco en la Nacional, pobres desgraciats que l'han dedicada al senyor Berlanga. Quina barra, sisplau, Paula Carbonell, retira't d'una vegada. Un 0 patatero. I queda 4 minuts, aquella de les dues pianistes, la pianista vella que ensenya com tocar el piano bé, o millor, a una pianista que està en presó per assassinat. Tot això ja ho ha vist aquí una mica el Jordi, diu, en termes generals l'aprovo, però m'esperava més. No me la crec la peli. Sembla que l'hagin escrit de manera artificial, incloent-hi tots els ingredients per considerar-se una peli de temporada i no arriba ni a acostar-se a La vida de los otros. Interpretacions correctes o corrents, i per a postres, el fill que no va sobreviure l'anomena amb un nom que li agrada molt al personatge de la noia reclusa, Òscar. Vols dir que no estàvem pensant més en el premi cinematogràfic que en el nom propi? Fins ara me l'ha carregada bastant, tot i que la sortida del cinema no m'ha semblat tan dolent. En fi, els processos de maduració a vegades et fan obrir els ulls. Doncs jo penso igual, penso que és una pel·lícula que té tema, té actrius, podria ser molt interessant, però s'emboliquen amb l'estructura de la pel·lícula d'una manera que arriba a la conclusió, arribes a la conclusió, que no l'han explicada de la manera més intel·ligible ni tanmateix més útil per disfrutar-la del tot. És a dir, que es queda a mig camí. I més coses. Em continuen arribant missatges. 93-201-74-74, finestra@catradio.cat, catfinestra, espai missatge al 70-33, cloveres i cloveros, podeu venir aquí, que no passa res. M'agrada que el Joan vol convidar a sopar la Nicole Kidman. Diu, gaudiríem d'un sopar fantàstic. I després ens faríem una sessió de DVD. Billy Wilder, Hitchcock, ella ha nascut per estar en els seus films. Llàstima que no coincidissin en el temps. És una bona observació. I per acabar, seria molt feliç de veure les hores al seu costat. La resta ho deixo a la vostra imaginació. A més, vull proposar un joc als de la finestra, als del club. Relacionar un actor o actriu amb varis directors. Per exemple, Nicole Kidman amb Almodóvar, Wong Kar-wai i La Cuixette. O Juliette Binoche amb Tarantino i François Ozon. No sé si sabies que Nicole Kidman ha estat a punt de fer una pel·lícula de Lady from Shanghai amb Wong Kar-wai. I un fotimer de coses, i un fotimer de coses sobre Don Dràcula que em reservo. Però com fa un moment algú m'ha dit que Carmen Consoli és la cantant de la seva vida, no vull dir que passi ni un minut sense que descobreixi que al club tenim recursos infinits.
Riparo fraterno conforto, tendi le braccia allo specchio, ti muovi a stento e con sguardo severo lasciti un malinconico modugno di quei violini suonati dal vento. L'ultimo bacio, mia dolce bambina, sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove. Dopo l'ingrata tempesta riprendi fiato con intenso trasporto, celebri un mite insolito risveglio, mille violini suonati dal vento, l'ultimo abbraccio, mia amata bambina, nel tenue ricordo di una pioggia d'argento, il senso spietato di un non ritorno. Di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove, piove.
Són els amants més joves del meu barri i caminen, nuats, dintre les ombres d'un carreró desert. Maig o novembre, hi ha un alè salivós d'aire de pluja. L'estranya pau d'aquesta nit no el sobta, ni el cel que s'encabeix entre les cases quan plou secretament. Damunt la terra negra, el silenci és tan prim com una música de violí en la neu. Caminen els amants i es besen sota el fanal. Sembla que plorin, amb llàgrimes de pluja escorreguda pels ràfecs d'uralita. Ella es diu Nina i ella es diu Gorina. Clouen els ulls per saber les coses que esperen fa dos dies, des que es coneixen per les mans i els llavis. Les mans estretes, dures, combatives, però els llavis vençuts i penetrables. M'ha fet gràcia descobrir tot d'una que en Pere Quart va escriure un poema que es diu La parella, on surten la Nina i el Gorina, i no tinc ni idea qui és aquest Gorina. Però tot d'una és claríssim que també us he de recomanar llegir Pere Quart aquest estiu, clar. Jo tinc una pena per això, eh? Tinc una pena, avui tinc una pena, i és que ningú vol prendre un cacaulat d'advent aquí, assegut a la meva taula en directe, envoltat de tots. Em passeu papers i papers i papers, però si no veniu a parlar, doncs mira, haurem de fer altres coses. Sort tinc de tu, Xavi Salvà.
Exactament, Àlex. Saltem de continent per fi, després de passar-me dos dies a dues ciutats que durant molts anys van tenir fama de donar més o menys via lliure als espies i criminals de tota mena, avui rematem la feina, mai millor dit, creuant l'Atlàntic per anar a parar a la que va ser durant molts anys la capital dels gàngsters dels Estats Units, Chicago. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. Blues i màfia són dues coses absolutament lligades a la ciutat de Chicago, però poques pel·lícules han ensenyat la ciutat amb tanta precisió com The Blues Brothers i Els Intocables d'Eliot Ness. Contràriament, cap cinèfil que es presti pot negar que Chicago hagi estat una ciutat on no s'hi han rodat gaires pel·lícules. Se n'han fet moltes al llarg de la història del cinema, però també és cert que els decorats reals de la ciutat del vent, com és coneguda la Windy City, que diuen els americans, s'han fet servir més per acompanyar que no pas com a primer plat. Això va passar en films força destacats, com Con la muerte en los talones d'en Hitchcock, que només va rodar algunes escenes al Drake Hotel i a l'estació de tren de la Sal, mentre doncs, els fragments més importants del film van passar a Nova York i Califòrnia. Un altre exemple paradigmàtic és el del Golpe, amb Robert Redford i Paul Newman, considerat com un dels films sobre Chicago per excel·lència, però que, curiosament, fora d'algunes preses a la Union Station, a la Penn Central Freight Yards i a la Salt Station, un altre cop, la resta de la pel·lícula, ambientada al Loop, al centre i al districte teatral de la ciutat, va ser reconstruït totalment als estudis de la Universal a Los Angeles. Amb aquest mateix patró hi ha una llista inacabable de films com Risky Business, Breakfast Club o Solo en Casa, que representava que passava a Chicago, però que estava rodada realment a Winnetka, un suburbi força lluny de la ciutat. Tanmateix, com a contrapartida, i per començar ja la nostra ruta mitòmana d'avui, no podem oblidar una pel·lícula molt vinculada a la ciutat de Chicago, on les seves protagonistes, Julia Roberts i Cameron Diaz, adoraven esmorzar al Walnut Room de la setena planta del centre comercial de Marshall Fields.
Hola, George.
Preciosa, ¿te estás divirtiendo?
No especialmente, pero he hecho lo que había venido a hacer.
¿Les has hecho romper?
No, les he dicho adiós.
Buena chica. Estoy orgulloso de ti. Y aún lo estaría más si estuvieras bailando.
Tengo grandes planes para bailar. Solo dame 30 o 35 años.
La desdicha, la exquisita tragedia.
La comèdia La boda de mi mejor amigo passarà a la història com una de les pel·lícules on millor s'ha retratat la ciutat de Chicago d'una manera generosa i amable. Però no podem oblidar la fama de la ciutat respecte al seu vincle amb la màfia i tota una colla de pel·lícules que centraven les seves fosques intrigues al sud de la Sal Street, al Downtown, evidentment, el reducte de tots els gàngsters de la història del cinema, des de la reconstruïda avinguda segons els acolorits decorats del poètic film Chicago Años 30 de Nicholas Ray, a la veracitat de les seqüències rodades als intocables d'Eliot Ness.
A petición de la ciudad de Chicago, el gobierno federal, concretamente el Departamento del Tesoro, ha elaborado un programa especial para combatir la avalancha de alcohol ilegal y la violencia que ello conlleva.
La veritat és que l'homenatge de Brian De Palma al gènere de gàngsters és impecable i l'habilitat indiscutible del director amb la càmera han immortalitzat racons i llocs de la ciutat com ningú ho ha fet encara. Des del mític rètol de bombetes del Chicago Theater, símbol on hi hagi de la ciutat, situat al número 175 de North State Street i que a més va prestar el seu interior per reconstruir els salons i passadissos de l'hotel Lexington on representa que s'allotja Al Capone, o sigui Robert De Niro, al pont de Michigan Avenue on Ness coneix a Jimmy Malone, passant, esclar, doncs per l'apartament d'Eliot Ness, el número 1634 de South Racine Street, cantonada amb Harrison Street, o per altres monuments arquitectònics de la ciutat, com l'Auditorium Building del 430 de South Michigan Avenue, on ara s'ha transferit la Roosevelt University, o el luxós edifici de la borsa, el Chicago Board Trade Building, al 141 West de Jackson Boulevard. Esclar que Els Intocables de Brian De Palma mai no hauria estat la mateixa pel·lícula sense algunes escenes ja mítiques, com la de la convocatòria de la banda d'homes contra el crim que Eliot Ness reuneix sota la cúpula de la basílica de Our Lady of Sorrows al 3121 de West Jackson Boulevard, o l'escena d'Al Capone escoltant l'ària Besti la Juba dei Pagliacci de Leon Cavallo dins el Chicago Cultural Center que van utilitzar com a teatre d'òpera i, evidentment, la llegendària escalinata de l'Union Station al 210 de South Canal Street, on el director i el cinèfil de torn es queden encara d'allò més a gust amb l'homenatge que De Palma va fer a l'escena d'Odessa de la cuirassat Potemkin. En fi, un recorregut ja prou extens que mai no quedaria ben acabat sense recordar el Chicago electritzant dels Blues Brothers.
¿Qué es esto?
¿El qué?
Este coche. Este estúpido coche. ¿Dónde está el Cadillac? ¡El Caddy! ¿Dónde está el Caddy?
¿El qué?
El Cadillac que teníamos, el Bluesmobile.
Lo cambié.
¿Cambiaste el Bluesmobile por esto?
No, por un micrófono.
Acompanyats en el record per les excentricitats de John Belushi i Dan Aykroyd, Chicago es mou a ritme de blues i de gospel, en aquest cas entre església i església, com ara la Triple Rock Church o la Pilgrim Baptist Church del número 3235 East del carrer 91, on James Brown i Chaka Khan feien ballar els feligresos amb absoluta fidelitat per la bona música, és clar, que avui, a més, també és un veritable lloc de culte pels amants de les catarsis del gènere musical religiós. Un altre dels indrets mítics de Blues Brothers és el Soul Food Restaurant on Aretha Franklin cantava el vibrant Think, una escena que es va rodar al llegendari Nate's Deli, malauradament enderrocat l'any 1995 per ampliar la Universitat d'Illinois. També cal recordar el petit pont de pedra de Jackson Park darrere el Museu de la Ciència, on els Blues Brothers i els seus enemics neonazis s'enfrontaven, un lloc tan recordat pels fans del duet de les ulleres fosques i el vestit negre com l'estadi de béisbol de Gringley Field al 1060 West d'Addison Street, o com la via de tres nivells de la Lower Wacker Drive, per on van immortalitzar una de les persecucions automobilístiques més espectaculars de la història del cinema, el clímax de la qual ja sabeu que s'esdevé a la cruïlla entre Nord de la Sal i Westlake City, on es va filmar el xoc en cadena de cotxes de policia que acabava formant una piràmide descomunal de ferralla. En fi, un clímax que nosaltres hem canviat pel musical i no precisament pel de Chicago d'en Rob Marshall, que s'esqueia per la ruta d'avui i que hem obviat perquè en realitat estava íntegrament rodat a Toronto, sinó que ho farem amb una de les cançons més histriòniques de la pel·lícula musical Victor Victoria. l'única cançó que no interpretava la protagonista, Julie Andrews, sinó la celebrada Leslie Ann Warren, tot un clàssic d'Henry Mancini i Leslie Vircus, anomenat com la raó de la nostra darrera ruta de la setmana, Chicago, Illinois.
Chicago, Illinois is like a shiny toy. The very state is proud to state that it's its pride and joy. The windy city sweeps you clean off your feet. Oh, its charm is complete. Oh, they're knocking your flat this way and that on every downtown street. Ah, the white socks and the Cubs and all the sporting clubs make living here a pretty nifty. This is a rare port. Someday they'll say we'll have an airport. When they say, hey, I'm from Shy, they mean Chicago, Illinois. Chicago, Illinois, it's like a shiny toy. The very state is proud to think that it's pride and joy. The windy city sweeps you clean off your feet. Its charm is complete. They're knocking them flat this way and that on every downtown street. The White Sox and the Cubs and other sporting clubs make living here a pretty nifty.
Loques totals, per acabar aquest recorregut que va començar a Catalunya, ens va dur a París, després a Berlín, ahir a Istanbul i avui a Chicago, i a veure on em porta el Xavi Salvà la setmana que ve, de dia en dia, 5 dies més, 5 llocs més i 5 pel·lícules i musicals més. Mario, hola, mira, hola, estic molt content de tenir-te aquí amb mi, perquè és que avui la gent està com aplatanada.
Aplatanada?
Aplatanadíssima.
Hòstia, tot... pues, de Chicago s'han dit moltes coses, eh?
Sí, sí, mira, per exemple, què?
Mira, la pel·lícula dels Intocables, de Leon Ness,
sí,
l'he vista més d'una vegada.
Sí, per què? Sí. Saps que estan fent la segona part?
Sí, sí, sí.
Saps que estan... No, no, t'ho dic de veritat, eh? Que el Brian de Palma està rodant la continuació, eh?
La continuació?
No ho sabies?
No, no ho sabia, no. No estava... Igual no estava al lloro.
Doncs molt tard, molt temps més tard, i amb el mateix Ennio Morricone, per cert, que avui ha ocupat part del nostre interès i que hem tingut aquí amb nosaltres aquesta nit, el Brian De Palma, molt més tard, està tornant amb els Intocables. Capone Rising, es dirà, aquesta pel·lícula que s'estrenarà l'any que ve. I ja veurem si està a l'alçada de les circumstàncies o aconsegueix reproduir la meitat de la qualitat i de les idees i de l'ímpetu i de les bones interpretacions que va tenir la primera, no?
Sí,
de moment
sí, sí.
Sé que els actors no seran els mateixos, això
sí,
segur, eh?
També s'han dit parlat d'una sèrie que has fet abans,
sí,
la de Lucky Luciano.
De Lucky Luciano?
Sí.
Home, de sèrie de televisió jo recordo Els Intocables, precisament, amb el sí. Robert Stack, que era una sèrie dels anys 60 que va ser molt impactant en el seu moment, i de Lucky Luciano recordo una pel·lícula de Francesco Rosi, però sí. No una sèrie de televisió de Lucky
Luciano.
Havia una
sèrie de televisió que sortia el Lucky Luciano, que era un gàngster, que no sí. Me'n recordo, que s'emetia per Televisió Espanyola, em sembla. Però no me'n recordarà exactament quina, com es deia el títol d'aquesta sèrie.
O sigui, ell era només un personatge més de la sèrie, per entendre'ns.
Sí, aquest Lucky Luciano representa que era un gàngster.
Ma, potser algú ens ajudarà, igual que ens han ajudat amb el tema de Don sí. Dràcula, perquè abans una noia estava desesperada, sí. I fixa't, entre el Josep Maria, el Ramon i una colla de gent, ja tenim la informació. Diu, manga anime d'Osamu Tezuka. Molta informació gorina sobre el manga, però no de l'anime. Horror i comèdia. La sinopsi és divertida. Van Helsing pateix d'hemorroides. que ja és patir, això està clar. A Wikipedia tot el que vulgueu. Xocola és la filla d'aquest Don Dràcula, això també m'ho diuen, eh? I un altre que no coneixia l'existència d'aquesta sèrie, però ha trobat la informació també, també ens la passa, aquí per escrit, 4 episodis en color, 23 minuts, i es pot baixar a la web d'Osamu en anglès, aquest Don Dràcula. És a dir, que tenim tot pràcticament ja, i ara només ens falta recuperar aquests intocables on sortia Lucky Luciano, o com a mínim una sèrie on apareixia com a personatge.
Sí, bueno, la pel·lícula, aquesta dels intocables, l'he vista i m'ha impactat moltíssim.
Sí que la
nova... Ja no són les mateixes regles, no és com ara, que avui et venen en comptes de gàngsters i tot això, ara et venen terroristes. Abans era el món potser amb unes regles, no?
Sí, però home, és que veure...
Tenien unes regles d'aquesta gent, uns còdics, unes maneres de fer i tot això.
Sí, sí, però eren uns, eren uns malparits,
sí,
eh?
Sí, clar, però ara
enganya't, més... eh? Molt codi, ara molt codi, més... però deixa'ls estar,
ara
eh?
En aquesta època tenen més mala llet, eh?
Bé, de tota manera, cada època té les seves històries, els seus perills, les seves amenaces, les seves lluites... Sí. En definitiva,
home,
això no s'acabarà mai, però...
Chicago, eh?
Clar, ara si vols fer una pel·lícula de gàngsters d'aquest estil has de fer una pel·lícula retro completament. Sé que Gerard Butler, que va ser el fantasma de l'òpera i el protagonista de 300, serà l'actor que el Brian De Palma vol col·locar com a estrella de la pel·lícula, no? Però ni Sean Connery retornarà, perquè tampoc ho ha fet amb l'Indiana Jones 9 que roda Steven Spielberg, ni tampoc el Robert De Niro. O sigui que tindrem un repartiment completament renovat, Mario.
Totalment renovat, no?
Totalment renovat. Ah, i la inspiració de Brian De Palma en els últims temps està semi-semi, diguem que bé, però que de tant en tant no del tot, i fa una mica de mandra també pensar que hagi de tornar enrere i tornar a recuperar els intocables en lloc d'inventar històries noves, no? Mm. Però, en fi, més val que rodi, això sí.
Vale.
Bueno, Mario,
bueno.
A qui convidaries tu a sopar a casa teva? Un director, un actor, una actriu?
A casa meva?
Sí.
A una actriu.
A qui?
No ho sé. A veure, per exemple... No sé... Fay Grant, per exemple.
A qui?
Fay Grant, la actriu d'una sèrie que es deia UB.
Fay Grant?
Sí.
Fay Grant, però escolta... has triat una persona raríssima, eh?
Sí, fa temps que vaig veure la sèrie aquesta quan era molt petit.
Sí?
I m'agradava molt aquesta actriu.
Què tenia?
Uns ulls molt macos.
Ah, ja està.
Sí.
Només per això? En tens prou a mirar-la als ulls durant tot el sopar?
Els ulls m'agradaven, eh?
No, no, està clar.
I el seu rostre tenia... Era atractiva, sí. Aquesta actriu nord-americana era atractiva, sí.
Bé, te l'apunto, doncs te l'apunto.
Sí.
Apuntant a Fay Grant, te la portarem un dia, descobrirem alguna cosa d'aquesta actriu. On ha anat a parar la Fay Grant? Ni idea, en absolut. De fet, he de dir que ni me'n recordava d'ella, però en absolut, eh? De tota manera, existeix, suposo que és viva. Ja ho veurem. Mario.
Vinga.
Gràcies.
De res.
Per fer-nos companyia una estona aquí al club, d'acord?
Vinga.
Bona nit.
Bona nit.
I què? Ningú més no vol venir aquí a taula a xerrar una estona? Encara que sigui perquè us recomani Contra la paret, ja que a la sala Montjuïc dilluns que ve a les 10 del vespre la fan, i ahir ens parlava de Fatih Akin, en Xavi Salvà, i dilluns que ve podeu comprovar l'imponent que va ser aquell llargmetratge amb el que es va imposar el nom d'un jove realitzador alemany turc que revolucionaria el cinema europeu.
Odio todo este rollo turco, no podré tomarme ni una cerveza.
Por favor, Chai.
Hey, déjate de por favor, joder.
Tus modales están mejorando mucho.
I que cantin les Sisters of Mercy amb un toc de mans d'Ofer Hasse encara ho fa més especial. The fire from the fireworks are burning. With a gun for a lover and a shot for the payman. You run for cover in the temple of love. You run for an hour but still the same. For the wind will blow my name across this land. In the temple of love you hide to get. Believing pain and fear outside.
but someone did. He rides the weather and the tears he cried with the rain on Walter's wide eyes, the lover's eyes. In the temple of love, shine like thunder. In the temple of love, cry like rain. In the temple of love, hear my calling. In the temple of love, hear my name. And the devil in a black dress watches over.
Jo de tupera, veient aquesta pel·lícula contra la paret, aniria molt al tanto conduint un cotxe, eh? És a dir, que més val que et quedis al club de la finestra indiscreta que posant els peus en l'aigua i deixant sonar els grills i acompanyats per l'orquestra s'està molt millor i no és tan radical ni de lluny. I tu diràs, Pere, quines són les inquietuds? Quin és el teu problema? Per què vens cap aquí, noi?
Escolta, és que ja vull parlar del Luke Luciano.
Sí.
I del Luke Luciano...
Ara fa un moment al Mario, sí.
Sí, ara mateix. Jo crec que amb la guerra... Vaig llegir diverses vegades que el Luke Luciano havia fet feina pel govern dels Estats Units quan la guerra aquí, que hi havia l'exèrcit americà a Itàlia.
Jo crec que sí, que havia estat un cas de doble joc o d'alguna mena d'espionatge i ho va acabar pagant, clar, perquè el va necessitar, evidentment,
exacte.
No?
Sí.
Això ho explicava el Francesco Rossi, crec recordar, la seva pel·lícula.
Ja fa anys d'això, eh?
Ja fa anys d'això, sí, senyor, ja sí. I també... no recordo exactament la història, però sé que anava més o menys d'això que dius,
Jo també tinc molts anys. Escolta'm, una altra cosa.
Digues.
No heu parlat mai de la memòria històrica del cine, de les pel·lícules d'en Al Roach.
No hem parlat mai, perquè aquí parlem del que vosaltres voleu, en definitiva. A la que tu menciones a l'Al Roach, que era un productor que va ser importantíssim i que va morir...
Pel·lícules còmiques a Manta.
Sí, que va morir centenari i li van donar una mena d'homenatge en els Òscars així molt in extremis, per entendre'ns, però que va ser el responsable, per exemple, d'estar en l'Aurel i Oliver Hardy, no?
Sí, senyor.
Oi que sí?
I de la Pandilla.
I la Pandilla.
La Pandilla, que era fabulós.
Aquella colla de nois entremaliats.
Exacte,
que eren com
el negre, el agressor, i un gos que portava un ull com si portés un monocle de color negre.
Una mica tòpics, per entendre'ns, perquè eren com això, no? Sempre. Com els llibres del Guillermo Brown, per entendre'ns, no? Hi havia un de baix, un de grassonet, un altre
exacte,
que feia riure,
exacte.
El que se n'enfotien...
Feien riure tots.
Sí. Home, la Pandilla va ser molt important en aquells començaments del cinema còmic, eh?
Sí, senyor.
Uh-huh.
I després, d'en Charlie Chase,
un altre còmic oblidat.
Ui, tant.
Oblidadíssim.
I no les fan enlloc, aquestes pel·lícules.
Bueno, abans es passaven en 16 mil·límetres, la gent les veia a casa seva i les recuperaven, eren com curtmetratges i els posaven davant de les pel·lícules, però tot això avui dia ja no es fa i, evidentment...
Ja. Quan els cines de barri feien dues pel·lícules,
sí.
El Nodo, no, encara feien aquest, el noticiari no.
Això va ser després de la guerra,
sí,
eh?
Sí.
Més aviat,
a l'UFA.
A l'UFA i la Fox Movieton.
I la Fox Movieton.
Això sí.
I llavors feien una o dues pel·lícules d'aquestes.
Doncs estaria molt bé recuperar-ho, perquè abans que veure la putrefacció d'anuncis que ens fan, preferiria veure una del Chaplin o una del Buster Keaton o del Harold Lloyd o de tots aquests, eh?
Després tu has de recordar que ets l'enciclopèdia catalana de la cinematografia.
Ah, perquè ja s'ha passat un colló.
A què?
No, home, no, era una manera de dir que t'has passat ara el que acabes de dir.
No, home, tu ets l'enciclopèdia catalana de la cinematografia.
Prou! Què passa? Què?
El cine atlàntic.
Sí, a les Rambles.
A la Rambla.
Sí.
Que per al costat del Cepo. No del Cepo, del... Sí, sí, el Cepo.
Sí, sí, més avall del Capitol i...
Exacte, exacte.
Sí, sí.
Al costat d'un bar molt famós que hi havia llavors, que ja no hi és. Allà feien unes pel·lícules comentades per un... No sé si era Álvarez de Castro.
Ramos de Castro.
Ramos de Castro.
Ramos de Castro.
Que també eren per cagar-se.
Totes les còmiques d'aquella època, esclar.
Exacte.
Sí, sí.
Antiquíssimes, pel·lícules mudes.
Escolta, Pere, haurem de fer un capítol setmanal amb tu de memòria del cinema, eh?
Sí, senyor.
Què et sembla? Et contracto o no et contracto?
A mi em pots contractar com vulguis, però vaja, jo ara al cinema pràcticament no hi vaig.
Doncs escolta, ves pensant a veure quina història de la memòria del cinema ens expliques la setmana que ve, aquí al Club a Tots, que també ens agradarà, perquè així van sortint temes i temes. No sé, quin dia t'aniria bé? Dimarts, dimecres, dijous?
No sé, ja pensaré, ja us trucaré.
No, que truquis, vine aquí a taula i m'ho expliques.
No, a la taula
però
ja hi soc.
Però ves pensant un tema.
Soc aquell de la taula, la taula última.
I ves pensant un tema, com el del Hal Roach, d'acord?
D'acord.
Escolta, company.
Anton Mix.
Sempre siguis benvingut, eh?
Anton Mix.
El western, el cowboy.
Sí. El meu pare tenia un cavall i era boig d'Anton Mix.
Escolta.
I quan era jove, que tenia 7 i 13 anys, portava les camises d'Anton Mix. Es feia fer aquí camises com les d'Anton Mix, que portaven les butxaques arrodonides a l'entrada de la butxaca.
La setmana que ve m'expliques el Tom Mix, d'acord?
D'acord.
Pere.
Gràcies per atendre'm.
Un bon record de Hal Roach.
Vinga.
Jo no sé què ha passat aquesta temporada, però estava acostumadíssim a trobar-me la Marta Carrasco, entrevistar-la o fer coses amb ella, bueno, coses absolutament professionals i respectuoses, per descomptat, doncs cada 2 o 3 mesos, i ara fa com un any que no hi havia manera de coincidir amb ella ni res, amb la qual cosa em faltava una dosi massiva de somriure espaterrant, de morenó espectacular i d'energia absolutament positiva. Sense tot això, jo em falta una mica de vitamina, que voleu que us digui, és la veritat. O sigui que vitamina Marta Carrasco...
Ai, em fa riure molt, Ale.
Per què? És veritat.
Em fa riure, no sé, em fa riure perquè és molt graciós, que dius, del riure de la Murano. La Murano és Carrasco, que els Carrasco som així, som morenes, tu.
Sí, sí, bueno, ja, però de tota manera, deu ser que surts un moment al carrer i el sol s'enamora tant que va tot cap a tu, no?
És veritat, jo pel carrer em poso morena. És cert.
Bueno, i on has estat tot aquest temps que no hi havia manera de trobar-te ni coincidir ni res?
Doncs mira, hem estat de gira tota la temporada amb el Jarif, una gira que hem fet de més de 45 funcions, cosa que t'asseguro que en el meu gremi això no existia, no existeix. És extraordinari el que ha passat amb el Jarif. I també he estat per Nova York fent aiguardent, imagina't tu, aiguardent. El solo aquell, el primer treball que vaig fer també.
Encara aquestes alçades. És que això sí que és eterno, eh?
És eterno. Ui, sí, doncs encara, canya, que encara l'hauré de fer a la badia 2 setmanes a l'abril, la temporada que ve, i aquí sí que ja els he dit, bueno, ja he dit prou.
Però és que algun dia estaràs gagada del tot i llavors ja no podràs fer tot això, eh?
Exactament, no.
Però escolta, ara que estàs aquí, seu tranquil·lament amb mi, descansa un moment, relaxa't.
Ah, això mateix.
Ens prenem una copeta d'aiguardent, que ai. És el que toca.
Ai.
Si estàs d'acord.
Vinga, va.
Et deixo estar amb la gosseta, que per cert està molt mona, eh?
És clar que sí, la Salomé és la reina.
Escolta, això d'Ibèria, això d'haver estat en una pel·lícula, no t'ha donat una miqueta del fibló aquell de...
Ui, t'he d'explicar una cosa.
Què?
És que el pròxim projecte que tinc... Quin és, Àlex? Que ara cauràs de la cadira.
Ai, espera, que em poso còmode. Sorprèn-me.
Cauràs de la cadira.
Ai.
Jo Pues és un espectacle, que és una coproducció amb el Teatre Goodman de Chicago.
Sí.
I em van demanar de fer una producció.
Però...
Sí, d'acord?
Sí.
Però la vull fer a partir del documental Darwin's Nightmare.
Com?
El que sents.
Però...
El documental La pesadilla de Darwin, que tu coneixeràs perfectament.
Oh, tant! Però, sí. Allò del llac i dels peixos i tot això...
I tant.
Però no, com es balla, això?
Ah, aquí està la cosa. La fórmula ja la trobaré, a veure si sóc capaç.
Però què és? Que vas veure aquest documental i et va impressionar moltíssim, o què?
A mi em va tornar loca, però boja, que em vaig posar a treballar amb actors. El dia següent, jo estava a Madrid, i el dia següent vaig començar a treballar amb els actors de la Quarta Paret, que estava fent jo un taller, i vaig canviar-ho tot.
Però escolta... Marta, a veure, crec que estàs creant un gènere nou, perquè un espectacle de dansa a partir d'un documental sobre les misèries de les carpes del llac Victòria...
No, que sents,
és
Àlex.
Inimaginable i terrorífic, segons com.
Pues prepara't, perquè sí, perquè ja això és un fet. Seran intèrprets d'aquí, intèrprets d'allà, i es cuinarà allà, a Chicago.
Mare de Déu, i
parlaràs... I jo ja estic parlant molt de prop amb Uwe Sauper, naturalment. Realitzador i director.
De la pel·lícula, clar.
Que està com boig, que va venir a veure el Jarif, que bueno, no es pot creure que bueno, per ell és un honor, i evidentment l'honor és meu, no? Perquè bueno, jo vaig trobar allò increïble i fascinant.
El vaig entrevistar i era un personatge interessantíssim, tot s'ha de dir, eh?
Molt uh-huh. Interessant. Molt.
Mare de Déu, i a tot això amb els contes de fades ara a la nau Ivanov, el Feiri.
Ah, clar, el Feiri ha sigut un deliri molt gran, però és un deliri tras deliri.
Però com et dona temps, fins i tot de ser fidel a la Portacelli?
No, la Portacelli, a veure, la Portacelli ve amb mi a Chicago, això ja t'ho dic ara. I la Portacelli sempre que pot em lia, doncs jo la lio amb ella també. Ella em valia amb això del Feiri, jo la lio amb ella, amb Darwin. Ja. Mm. I moltes més coses que hem de fer entre mig. Hem d'anar al Maria Guerrero a fer no sé què, i al Teatre Nacional. Ui, hem de fer coses encara amb la Portacelli. Abans de fer això de Darwin, que et dic que serà agost 2008 a Chicago.
Però algun dia ho podrem veure aquí, no? També?
Sí. S'ha d'estar a Barcelona i ara ja estic començant a parlar amb alguns teatres, perquè de fet... Un lloc més aviat gran, seran 12 intèrprets, imagina't, Una
Ostres,
cosa gran.
Quin notició en tu.
Això sí. Difícil, m'ho poso molt difícil, cada cop molt difícil, Àlex, però...
No. Escolta, de moment te n'has sortit de tot, eh? O sigui que... Vull dir que encara no t'has donat l'hòstia, eh?
No. No veu que no, però espera. Espera, perquè no vol dir res això, no vol dir res. Cada cop és per tirar zero, cada cop és la sensació aquella de dir que no ho sé fer.
Escolta, quin dels personatges dels contes de fades té la dinàmica corporal més interessant, al teu entendre?
Allà, Fairy, no tots, és que és tot tan físic. És que la Portacelli entén el teatre com físic.
Mm.
I llavors... Jo tinc molt clar quan treballo per un director què busca, què vol. I en aquest cas ho té tan clar la Carme, que tots... Però vaja, jo potser em quedaria, si tu vas veure l'espectacle, Hansel.
Mm-hmm.
Hansel, com a intèrpret, parlo de l'actor, és una meravella, el Llorenç González.
Perquè
la Carlota és una meravella, la Caputxeta. Maria Roja, que li he dit. Maria Roja, li he dit Maria Roja.
Bueno, sempre ha estat molt comunista, la Caputxeta Vermella, sincerament, eh?
Hombre, clar que sí.
Però tu, si haguessis hagut de ballar un, quin haguessis triat?
No, jo quedo amb Hansel.
Sí?
Sí.
Bueno, ja m'has agradat.
Sense dubte.
Bueno, escolta, i no tindràs temps de llegir, d'anar al cinema, d'anar al teatre, d'anar de vacances...
No, aquest any és el primer any que dic prou, fins aquí. Vaig començar les vacances el dissabte i me'n vaig.
Ah, o sigui que t'hem pillat en plan... Ara entenc lo de la Moreno. On
te'n vas? No, estava de baixes en aquest
moment. On te'n vas?
Me'n vaig a... amb avioneta a Hongria i a Txèquia.
Com en avioneta?
El que sents.
Però que et porta algú o què?
Sí, Uwe Sauper.
O te n'has comprat una?
No, me'n vaig amb l'Uber Sauper.
Ostres!
Sí.
Això vol dir vacances de treball, eh?
Sí, vol dir que està molt bé. No. Que està molt bé anar-se'n. I més ben acompanyada, diguéssim.
Bueno, escolta, aprofita-ho. La veritat és que ho he de pair, tot això que ens has explicat. Vull dir, és una cosa que necessita sedimentar-se una miqueta, no? Allò, assimilar-ho.
No, però la història és tan maca, perquè jo no sé si ara tenim temps, no tenim temps que t'expliqui com va anar tot. No. Un altre dia, si vols, ja t'explicaré com va anar, que ens vam trobar amb aquest director, no? Perquè ella va entrar a Los Angeles, que hi havia una directora, li van dir que estava fent tallers sobre la seva pel·lícula, perquè a Los Angeles també en va fer tallers, i a Chicago també, i va ser quan ens vam posar en contacte, i no ens trobàvem perquè ell viu al món i jo també, no? Fins que va ser una realitat de la coproducció de Chicago, i el vaig trucar i li vaig dir, bueno, va, a veure, això és una realitat, jo necessito saber si tu em deixaràs utilitzar aquesta imatge, aquesta, i he de saber coses. I sí, i ens vam trobar a París, i una gran persona, gran persona.
I ara, per rematar la jugada, Workaholic Love Story in Avioneta at Hungria.
Què sents? Pues jo, que és la vida. La vida és així, és una sorpresa. Jo, què vols que et digui?
Bueno, doncs mira, que ens acabem aquest aiguardent juntets, amb la felicitat de saber que tot va tan bé.
Molt bé.
I que l'orquestra ens toqui alguna cosa musical que en aquests moments sigui un caprici de la Marta Carrasco.
Molt bé.
Què és el que vols? A veure...
Què
voldries sentir?
Jo m'agradaria sentir de la Blancaneus Mi Príncipe Vendrà.
Ostres!
No m'ho puc creure.
Sí que estàs naïf.
No, home, no, perquè parlàvem de les Fairies.
Clar.
La Blancaneus a mi sempre m'ha tirat molt. Recordo tant del Jaguit. Una vez seria una princesa,
del Jaguit. Bé, escolta, princesa Carrasco, fem un interludi naïf, que també ens convé a tots plegats.
Molt bé. Bé.
Ai, quin petó que et faré ara mateix mentre sona.
Sí, un petó.
Someday I'll find my love, someone to call my own, and I'll know in the moment that we meet, for my heart will start skipping a
Finestra Indiscreta, li havien de donar la volta a la teva cançó, Marta Carrasco. Sort de la Cassandra Wilson, que si no... Aquests dos dies podeu descansar una miqueta, però recordeu que dilluns que ve a les 12 de la nit el club torna a obrir les portes per tots i per totes. Si voleu, aquí ens trobareu.